Avui, molt de cinema al crepuscle en cent estels. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova edició del Crepuscle en 100 estels. Concretament, és l'edició 2412 i la 1312 que feim aquí, a Ona Mediterrània. No als estudis, perquè físicament avui no som en els estudis, sinó que de forma virtual, avui cada un de nosaltres som a casa nostra i a través de les xarxes i a través de la tecnologia podem enregistrar aquest programa que surt avui mateix. Avui és dimarts, 23 de març, i tindrem a la primera part una petita comentaris que farem entre nosaltres sobre aquesta s'estrena el naixement d'en Kurosawa. Cal dir com avui va néixer Akira Kurosawa, com que després parlarem de cinema i sèries de televisió, hem pensat que fer una primera part dedicada en el cinema de qualitat, i també avui, ho dic, també fa 30 anys que se va estrenar Pretty Woman. Per tant, Kurosawa per una banda, Pretty Woman per l'altra. Fem un petit comentari sobre aquestes dues línies de cinema, perquè després, a la segona part del programa, tindrem una conversa amb Jaume Ripoll. Jaume Ripoll és cofundador de Filmin, una plataforma que jo me consti és única, que també dona l'opció de que moltes de les pel·lícules i sèries estiguin o subtitulades en el català o estiguin doblades. Saludam els contertulians d'avui. Maria Antic, bon vespre.
Bon vespre.
En Biel Vic, bon vespre.
Bon vespre, com anem?
Joan Roque, bon vespre.
Bon vespre, com estan?
També saludam la nostra productora, Maria Moreno, que també és des de casa seva, i el nostre tècnic, que és en Pau Mas, que és a l'estudi. Anem a veure què vos pareix que coincidesquin el naixement d'en Kurosawa, no el mateix dia, naturalment, però per dir, no del mateix any, el naixement d'en Kurosawa i l'estrena de Pretty Woman. Joan Roque, ja te veig amb una miqueta de riar, ser que m'ho pot
acercar. Sí, perquè tu has fet una distinció que, bueno, podríem posar en qüestió, aquesta distinció entre cinema de qualitat, Kurosawa, que per suposo...
Sí, ten raó.
Cinema comercial, Pretty Woman. Hem de recordar que l'influència de Kurosawa en el cinema comercial ha estat importantíssima. Perquè, per exemple, molt d'autors d'espagueti western se van inspirar en clàssics de Kurosawa. Hi ha una pel·lícula clàssica de Kurosawa que és La fortalesa amagada, que va inspirar el món Lucas per dissenyar aquella nissaga de Star Wars, que és qualitat, però és comercial. Vull dir que Kurosawa és precisament un exemple de com el cinema d'autor, el cinema minoritari, el cinema oriental en blanc i negre, pot tenir molta influència en el cinema més convencional o més comercial.
Biel, tu que ets més
Jo soc més de Star Wars, ara per fer així un pot per remugar un poc en Joan Roca, quasi m'he sentit ofès, eh?
Bueno, bé, Kurosawa va posar de moda una visió de cinema que després va tenir molt d'èxit en els anys 70 i 80, que és contar una història des de diferents perspectives. Això s'ha fet moltíssim en el cinema i va ser Kurosawa, en el seu Rashomon, el que ho va posar un poquet en boga.
De totes maneres, jo vull tornar enrere i rebobinar una mica i dir que Pretty Woman és el cine comercial, però jo no la considero una mala pel·lícula. Jo pas hagut de veure-la de tant en tant. La fan moltíssimes vegades per televisió. Per tant, de tant en tant, veure Pretty Woman no està malament. Maria Antic, com ho veus tu? Has obert
la boca. A mi també m'agrada veure-la, de confessar que Pretty Woman, que jo crec que la fan, crec que deu ser de les pel·lícules que més han passat per la televisió, per totes les cadenes de televisió, més vegades, no? És una pel·lícula per passar l'estona, però que no ha passat de moda, no? Perquè la veïna altres que fa 30 anys que se va fer aquesta pel·lícula i la veuen a més joves. És a dir, és una pel·lícula que Bé, no ha passat de moda, taronja. I en Richard Gere està ben guapo, també ho he de dir.
Sí, no sé qui, si ara era en Biel que comentava que micròfon tancat, que és qualsevol lloc del món, qualsevol plataforma, o qualsevol canal de televisió, emet en aquests moments Pretty Woman, de tantes vegades que se fa en Sant, no és així? I, era en Joan, com deia, no ho sé.
I sense que ningú s'ofengui, a mi el personatge de director de l'hotel és que m'agrada moltíssim. M'agrada molt.
Boníssim. Perquè s'han d'ofendre? Qui s'ha d'ofendre?
No, a veure, vull dir, salvar-se les distàncies, vull dir, estan comentant una pel·lícula, vull dir, molt clarament, com deia, vull dir, comercial, que pot estar bé, vull dir, de la mateixa manera que, i fora bromes, vull dir, Star Wars és totalment comercial, ara, vull dir, són tres trilogies que jo les disfruto moltíssim i les he disfrutat moltíssim i tinc intenció de seguir-les, o sigui que no...
El cinema de John Ford era comercial 100%. Aquesta distinció entre comercial i bo...
Sí, exacte.
No té per què ser.
I d'on res?
Si comercial vols. I l'altre, diguem-ne, té poca qualitat. No són categories distintes.
Exacte. Estic amb tu.
Bé, si vos sembla, ja posam... Sí, posam música de Set Samurais, per exemple, vos va bé que posam... una mica de banda sonora de Set Samurais de Kurosawa, fem una petita pausa i
no
ja.
Posaràs en Roy Orbison?
No, aquesta vegada no, jo l'hem posat altres vegades. Bé, Maria, si tu t'estimes més.
No, va molt bé, no?
I va, vinga, banda sonora de Set Samurais, pausa i ja entrarem en temps d'entrevista. Això és El Crepuscle sense estrès.
Hanashikere Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Ha arribat a Mallorca el nou mètode Slow Dentistry, de la mà de la doctora Joana Maria Planes Mariano, especialista en pròtesis sobre implants. Fer odontologia slow no et s'ha pausat. És dedicar a cada pacient el temps necessari per aconseguir uns resultats excel·lents, segurs i de qualitat. Ja ho sabeu, podeu trobar la clínica dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, primera, de vora el Cort Inglés de Jaume III, i tota la informació a la web planesmarianodental.com i també al telèfon 654-04-1351. La nostra feina és la vostra qualitat de vida i un bell somriure. Vos hi esperam.
Botiga Rural Son Caulelles vos ofereix pa fet en el forn de llenya, pastissos de tota mena, menjars preparats i fruita fresca cada dia. Sobretot, porcelleta, xot i pollastres fets en el forn de llenya. Tenim obert de dimarts a divendres de 8 a 3 i de 5 a 8 i mitja. Dissabtes, diumenges i festius de 8 a 3. Ens trobaràs al carrer de Nolesa 135 de Sa Cabaneta, a Marratxí. El nostre telèfon és 971 79 72 43.
Llibres, escriptors, llibreries, biblioteques, editorials, clubs de lectura, l'actualitat, entrevista, bandes sonores, llibres recomanats.
L'eterna primavera i lluita amb les...
Tot això i molt més al Cotiledònia amb en Xisco Roger cada dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 2 del matí.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
I després de la sintonia, com sempre, com cada dimarts, encetam la recta final amb aquesta secció que titulam L'hora dels selenites. I allà ho han convidat persones que tenen coses a dir. I avui, la persona que han convidat té moltes coses a dir, perquè parlam de Jaume Ripoll. Bon vespre, senyor Ripoll.
Hola, bon vespre, Fera.
Jaume Ripoll, ell és co-creador, diguem, cofundador, d'una de les plataformes de televisió, de sèries i documentals i pel·lícules més importants, i sobretot de moment crec, si no vaig equivocat, que és l'única que dona l'opció de tenir moltes de les de serveis en català. Per tant, que això és una cosa pels catalanoparlants, pens que és un valor afegit. Parlam en digui, no sé si anava a intervenir o anava a dir...
No, perquè sí, exacte, de fet nosaltres vàrem llançar o vàrem estrenar la plataforma en català, Filmincat, on tot, no només les pel·lícules estan, i les sèries subtitulades en català, algunes doblades, o diguem, l'àudio és català, sinó també una cosa important és que tota la part editorial ho és a dir, com s'estructura la pàgina està pensada, no sé, als Gaudí, per exemple, aquest diumenge hi ha dels Gaudí, doncs hi ha un especial dedicat al Gaudí, tant de pel·lícules clàssiques catalanes, d'autors novells, etc.
De fet, vosaltres heu estat també la plataforma que a través de la qual s'han fet festivals de cinema, com crec que era Sitges, que també és vam a través vostre, i altres festivals de cine que no se va poder fer presencial, se podria fer a través de la vostra plataforma, no és així?
Sí, nosaltres l'any passat vam col·laborar el 2020 en 52 festivals, el d'Adoc, Barcelona, Inèdit, Gijón, Sevilla, Huelva, etc. És a dir, un llarg recorregut. I ho vam fer també per una cosa. Nosaltres, 10 anys fent Atlàntida, que és el nostre festival, que es fa a Mallorca, i també el feim online, ja teníem l'experiència de fer un festival que es diu híbrid, no? Que tenia les dues seus, la part, diguem, presencial i la part online. I d'aquesta lliçó, bueno, van permetre que milions i milions de persones el 2020 poguessin veure pel·lícules a casa seva, diguem, pel·lícules que d'altra manera no haguessin arribat, no s'haguessin pogut veure, però eren pel·lícules molt noves, és a dir, no era encara el moment, diguem-ho així, de que arribessin a una plataforma.
Com sempre, demanam als nostres convidats que triïn una música per acompanyar, de fet, tres músiques perquè acompanyin la conversa. El nostre convidat ha triat per començar Rigoberta Bandini, que mos Ventura mos hauria de justificar aquesta tria i aquesta música en concret. Per què?
Perquè m'ha acompanyat durant tot el 2020 tancat a casa nostra, sense poder sortir, i va ser una cosa que d'alguna manera te va, a jo i a molta altra gent ens va donar un poc d'alegria i de consol i de ganes de ballar sense poder sortir de casa nostra. Per tant, el tema del ball era un poc limitat a les dimensions del menjador. I bé, i sempre ha estat això, que és com una cançó, no diria generacional perquè seria massa ambiciós, però si és una cançó que d'alguna manera tota la gent que fem filming, no només jo, ens agermana.
I doncs res, sentim una estona i seguim.
Hi, I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad.
Bé, després d'haver sentit aquesta música, en Joan Roca vol fer una intervenció. Joan.
Hola, bon vespre, què tal? Jo, quan jo era jovenet i me vaig començar a aficionar a això del cinema, el món del cinema estava bastant ben estructurat entre productors, per una banda, distribuïdors, per l'altra, i exhibidors, per l'altra. Ara, jo suposo que tècnicament Filmin és exhibidor, no? Tècnicament. Però està bastant ben mesclat aquest món. No s'acaba de clarificar molt bé la diferència entre els que produeixen, els que distribueixen i els que exhibeixen. Això de cara al futur, però veus que estarà encara ben mesclat o no? Com ho veus?
Però jo passava abans, en els anys 20 o 30 hi havia una cosa, sí, en estudis de Hollywood, i en els anys 20-30 els estudis tenien els actors, després els actors van ser, diguem, no estaven formats a un estudi i varen poder fer una carrera independent d'estudis, varen passar els anys i, per exemple, les cadenes de televisió van exercir de productores però també d'exhibidores, perquè no oblidem que en aquest país depenem de televisió nacional, de les autonòmiques en molta menor mesura, i de Mediaset i a Tres Media per produir part important del contingut, diguem-ho així, car. I passa aquí com passa al desterreny. El que ha succeït ara és que tant nosaltres, tant nosaltres com Filmin, com Netflix, Amazon, HBO o qui sigui, exerceix de productora, perquè molts produeixen contingut. Nosaltres hem començat a rodar tot just ara la nostra primera sèrie, però han coproduït nombroses pel·lícules, d'exhibidora i de distribuïdora, perquè nosaltres també distribuïm en sales de cinema. Josep, que és una pel·lícula d'animació que ha guanyat ara el Zefa i el César, és una pel·lícula que hem distribuït directament en sales nosaltres. Per tant, diguem que agrupam les tres parts de la cadena a una sola companyia.
I el Dic?
Hola, bon vespre. Jo tinc molta curiositat pels orígens, sobretot donat que se tracta d'una empresa tecnològica. M'agradaria saber si en un parell de minuts vos pot resumir una miqueta qui va tenir la idea, d'on surt la tecnologia, d'on surten els contactes per, diguéssim, omplir de continguts una plataforma d'aquest tipus, d'on surten els dubbers, etc. És a dir, una miqueta de resum.
Sé què passa? Bé, jo soc mallorquí, mon pare tenia videoclubs i tenia cines, per tant, el tema dels cines ho hem mamat de petit. I jo te diria, és una empresa tecnològica, no, és una empresa de cine, que feien servir la tecnologia perquè l'han de fer servir. Però nosaltres, realment, qui està darrere de la companyia no érem tècnics o desenvolupadors o enginyers, érem programadors i editors de cinema que teníem, jo dic, fira o gestionàvem videoclubs, després érem distribuïdors, teníem una companyia DVD i Blu-ray que era Cameo, i diguem que el germen de Filmin surt des d'allà, des d'una companyia DVD. Fa 15 anys ens plantejam quin serà el futur, a mig plaç i llarg plaç, i aquest futur feia 15 anys estava clar quin seria: internet. La cosa és saber si podien construir aquesta plataforma, perquè fa 15 anys no hi havia referents i no era fàcil fer-ho, i no és barat fer una montona companyia. No dic Filmin avui, però Filmin fins i tot fa 15 anys era caríssim, perquè no hi havia res, al final no hi havia tecnologia. La mà d'obra, diguem-ho així, de desenvolupament tècnic era molt cara, i hi havia una altra cosa: la reticència de tota una indústria que no te volia donar els continguts, perquè ells en aquell moment deien: internet és igual a pirateria. Si no és igual a pirateria, el que és igual és un taló de royalties petitíssim que no me justifica aquest viatge. Per tant, només te deixes les pel·lícules o perquè me cau molt bé, o perquè crec que en un futur a lo millor això, d'això em podrem treure alguna cosa de profit. I això va ser el principi. Després, en vaig anys, han pogut dotar de més contingut. I quins han estat les claus? Te'n diria tres. Una, que Filmin va néixer amb socis de cine, és a dir, que els accionistes, part d'accionistes de companyia, eren distribuïdors i exhibidors de cine, el que deien Joan, no? Ells sí que eren productors, com el Gerardo Herrero, com l'Agustín Almodóvar, o sigui, companyies productores, els distribuïdors, com els propietaris Renoir, Renoir de la ciutadania Renoir, els Golem, etc. No? I això ens va permetre tenir contingut, diguem, més facilitat de contingut. Per tant, una de les plagues és aquesta. Dos, la Unió Europea, que no es va donar un suport econòmic, no nosaltres, sinó a la idea de distribuir a través d'internet, mitjançant internet des de fa 12 anys, va crear una línia d'ajudes quan cap estament nacional ni autonòmic ho fa. La Unió Europea sí va confiar i va entendre que era important per a la cultura europea que existissin plataformes de difusió i distribució del cinema europeu. I tres, els subscriptors, els que varen tenir des del principi, que en són molts, que molts d'ells s'han exercit com a prescriptors. Quan no tens dubtes per fer màrqueting, depens molt de la gestió, diguem, de satisfacció d'aquells que paguen per un servei, que al final, al cap i a la fi, te compararan inevitablement en companyies gegants amb pressupostos que són mil vegades més grans que els nostres. Però jo entenc que si tu pagues 8 euros cada mes, t'és igual si la companyia té la seu a Barcelona o Mallorca o la té a Los Angeles o San Francisco. Al cap i a la fi, això sí que no es compara.
Jo vull tornar a la part tècnica, perquè clar, jo m'imagino un espai virtual, naturalment, però tècnicament la seu vostra com funciona? És a dir, introduïu la pel·lícula, la vos envien ja per internet, que fa un DVD i el fiqueu allà de dins. No sé com m'imagino que no, però com funciona aquesta història, no? Només els teniu per un temps determinat, o quan compreu una pel·lícula la teniu sempre? No sé, una mica...
Que m'agradaria. No. A Filmin ara mateix som unes 49 persones, més o menys. Tot,
49?
Sí, 49-50, més o menys. Tenim seu a Barcelona, d'aquí a poble tenim a Mallorca, a Madrid i a Lisboa. Tenim seus de l'oficina i després treballem a Mèxic, però amb el govern mexicà. Com operam? Doncs és senzill, signam drets. I un cop tenim els drets signats, pensa que els drets de la pel·lícula a internet són curts. És a dir, quan tu firmaves, signaves una pel·lícula per cine, dient aquelles coses que deies, aquesta pel·lícula, com el distribuïdor espanyol d'aquesta pel·lícula, habitualment els drets eren de 10 anys. 12, de 7 a 12, diguem-ho així. I tu, com a distribuïdor, t'ha quedat la pel·lícula i durant 7-10 anys podies fer el que volguessis. Què succeeix? Que ara a internet els drets són entre 1 i 3 anys. Són molt més curts. I això fa que la gestió sigui més difícil. En quant al format, hi ha formats estàndard que són digitals, no són DVDs, un format digital, que és el que ens manden en els nostres servidors, i aquesta pel·lícula se transcodifica, se puja a uns altres servidors i és el que ofereix Filmin. Però penso una cosa, Pere, si el complicat no és ja pujar la pel·lícula. El complicat és que avui una plataforma via web ho veu un 20% de la gent. La gent veu Filmin a través de la televisió, de la tablet o del mòbil. I clar, cada tablet i cada mòbil i cada tele és de son pare i de sa mare. És a dir, has de desenvolupar aplicacions per cada marca de televisió, no només per cada marca, per cada sistema operatiu que té cada marca. I això és molt complex, molt car, i constantment necessites actualitzar-ho.
Clar, i hi ha un límit de persones que ho puguin veure en aquell moment, encara que sigui un milió, o és infinit.
Ah, no, jo... perdona, no. Pot veure, és a dir, Si tu tens una compte teva, si tu ara pagues la teva compte de Filmin, hi ha dues persones simultàniament que poden veure. Si tu...
No, me refereix. Que ara hi és un, no sé quant de socis teniu ara Filmin.
Molts.
Molt bé. Suposen que ara tots, en el mateix moment, volguessin veure allò que el vent s'endugué, per dir una cosa. És possible, tècnicament, que milions de persones...
Allò que el vent s'endugué justament no la tenim, però si tu poso un exemple, que sigui Manhattan, és igual, però...
Woody Allen, sé que tenim tot el Woody Allen, per exemple, sí.
Però mira, te dono un exemple, quan ara just fa un any, quan se va declarar l'estat d'alarma i tothom es van quedar a casa nostra i va pujar el pic de consum, no nosaltres, a tota la resta de plataformes, hi va haver una alerta de servidors, repeteix, no nosaltres, a tots els servidors, que va obligar a altres companyies a baixar la qualitat de la imatge perquè l'ample de banda, el canuto, que se li diu, no donava per satisfer la demanda de consum de tots els usuaris que hi havia, de tots els espectadors possibles. Aleshores, crec que això, diguem que ara ja no és així, i ara poden donar satisfacció a tots els usuaris, sense problema.
Joan Roca.
Sí, jo me suposo que per fundar HBO o Netflix basta ser un empresari, no? Clar, per crear Filmin també, però suposo que s'ha de ser cinèfil, per força, no? Clar, llavors, com a cinèfil, veus amb preocupació el futur de... millor dit, quin encaix veus en aquest present i en aquest futur el cine de tota la vida? És a dir, sobretot el cinema urbà, el petit cinema, el perfil cine ciutat, actualment, o el que un temps era el cinema Chaplin. La sala d'exhibició convencional està condemnada a desaparèixer, o creus que és compatible amb el futur de l'exhibició de cinema?
No, jo crec que és compatible totalment, i no està condemnada a desaparèixer. Està condemnada a redefinir-se, per lo millor, i a redefinir què és el que ofereix, com ho ofereix i en quines qualitats ho ofereix. No només per Filmin, però si cada un de nosaltres té una televisió cada vegada més gran que la seva i se sent millor, la diferència qualitativa entre el teu menjador i una sala s'ha de seguir mantenent. Què vol dir això? Que tu, com a sala cinematogràfica, has de seguir excel·lint en el so, en l'imatge i la comoditat de pantalla. Si tu no excel·leixes en aquests tres elements, l'únic fet o el principal fet diferencial que te pot dur si entren al cine és el propi acte d'anar al cine amb qualcú i veure una pel·lícula que potser encara no està a casa teva, però això cada vegada serà més curt. Aleshores, les sales estan obligades d'alguna manera a millorar la qualitat de, no totes, perquè n'hi ha a ciutat que tenen això, i si la ciutat, per exemple, sí que està en aquesta línia de millorar encara més la qualitat de les projeccions, però crec que el camí anirà per aquí. També anirà per un altre ja està veient. Abans les pel·lícules duraven de dilluns a diumenge en 3-4 sessions la mateixa pel·lícula, i ara tu vas a un cine i cada sessió és una pel·lícula diferent per aprofitar el màxim, i perquè tampoc hi ha públic per omplir a les 4, a les 6, a les 8 i a les 10 la mateixa pel·lícula. A les 4 en faràs una, a les 6 una altra. El cinema s'ha anat canviant l'oferta, i aquesta és una altra despàs que hem de fer.
Sí, però hi ha una qüestió, que és que el pagament d'una entrada de cinema és el mateix que la subscripció mensual d'una plataforma. Com pot competir el cinema amb això? El cinema convencional.
Sí. Diferència qualitativa. És a dir, l'experiència de veure una pel·lícula, una sala gran, amb una pantalla gran, no és la mateixa. I no oblidem, fins al febrer del 2020, cinemes i plataformes convivien la mar de bé. Nosaltres teníem Paràsitos al febrer de l'any 2020, quan va guanyar l'Oscar Paràsitos, i en cine, no tenim nosaltres Paràsitos, va fer 3 milions d'euros en cine. Ara Les Niñas estan al top 5, me pareix, de taquilla espanyola. Les Niñas, després de guanyar Goya, nosaltres Les Niñas també la tenim a la plataforma. Hi ha públic per tot. Jo crec que això és una de les coses claus. No hem de pensar que només hi ha un tipus d'espectador, n'hi ha molts, i en què està disposat a fer-ho. I es preu, està clar que es preu del cinema, d'alguna manera ja s'està reajustant. Els dies d'espectadors, els dimecres, s'ha rebaixat en aquest sentit. I també penso una altra cosa, les plataformes tenen un preu molt, molt, molt barat. Molt. No fa 15 anys que no pujan preus, i si va que tenim és el 21%. Les sales de cine, si va que tenen és el 10%. Per tant, els nostres 7,99 de cada mes, els 21% són directament impostos aquí. Després hi ha autors i altres coses. I això, d'alguna manera, s'ha d'equilibrar. Per què no pujar en preus les plataformes? Perquè el que volem és que si ja estigui subscrit a diverses plataformes. Perquè sabem que cobrar 25 euros, que potser és el que hauria de costar Filmin, diguem, en l'escenari ideal, no ho farà seient. Però tampoc no oblidis una cosa, fa 10 anys o 15, quan compraven DVDs, compraven la primera temporada d'Expediente X de The Wire o de l'Hora de la Casablanca, pagaven 70 euros per una temporada de DVD, que era el que costaven una temporada, i no es pareixia, bueno, no es pareixia tan estrany pagar 70 euros, les van ser més barates, però al principi pagaven 70 euros i ara per 70 euros tens un any de filming o un any d'HBO que tens no només The Wire, Los Soprano i Deadwood o el que vulguis tenir. És a dir, que això, que espero en aquest sentit han baixat molt.
Fem una altra aturada musical i el nostre convidat d'avui, repetim en els oients, parlem amb Jaume Ripoll, ell és cofundador de Filmin. La segona música que ha triat és de Chico Blanco. Us pot justificar aquesta tria i explicar una mica?
Bueno, perquè està en el mateix entorn festiu i era un any que ha estat tan poc festiu per tots. Nosaltres necessitàvem tenir com a punts de fuga emocionals i tot pensau pensa Pere que nosaltres duim un any com a plataforma fent feina, diguem, teletreballant. Ens hem vist molt poc, ens vam veure a l'Atlàntida quan el vam fer Palma i després el vam veure a dalt, després en persona. No ens hem vist en 2D, cada dia no ens veiem en 2D, però en persona no. I quan ens veiem en 2D ens posàvem sempre Chico Blanco i a l'Atlàntida ho vam fer igual, perquè era una cançó que d'alguna manera ens agermanava en aquesta idea de, encara que fos ball domèstic.
No, sentim uns compassos i tornem tot d'una.
What the fuck is on the cup? I don't even know, dog, just drunk it, drunk it, drunk it. What the fuck is on the cup? I don't even know, dog, just drunk it, drunk it, drunk it. What the fuck is on the cup? I don't even know, dog, just drunk it, drunk it, drunk it. What the fuck is on the
I després d'això ja saludant també en Tomé Borell, que s'acaba d'incorporar en el grup virtual. Bon vespre, Tomé.
Hola, bon vespre.
Seguim parlant amb Jaume Ripoll, dèiem als nostres oients, ell és cofundador de la plataforma Filmin, que dèiem en el principi que és una plataforma que té, jo crec que és l'única que hi ha a l'estat espanyol, que se pot també, moltes de les seves pel·lícules i sèries estan també en català o subtitulades o doblades. Les que són de doblatge, senyor Ripoll, són, diguem, s'escama amb el TV3 abans, o és un doblatge diferent, o hi ha pel·lícules que no s'han emeses per TV3 i vostès han pagat el doblatge? Com és això?
No, en alguns casos doblam nosaltres ara, el que xerrava abans, que fem distribuïdors, també som distribuïdors a sales de cine, per tant, algunes pel·lícules es doblen, les tenim doblades en català, per exemple, el biopic de Bertolt Brecht, que vam estrenar fa un any i mig, Atlàntida, és un exemple de llargmetratge que hem doblat en català. En altres casos no estan a TV3, sinó que hi ha distribuïdors nacionals que doblen les seves pel·lícules del català, i aquest doblatge, d'alguna manera, quan nosaltres incorporem la pel·lícula al catàleg, ens faciliten l'accés. Amb els doblatges clàssics, diguem així, de TV3, el problema era el material on estaven guardats aquests doblatges, la sincronia, la capacitat de sincronitzar aquest doblatge amb la còpia que tenim nosaltres no sempre és la mateixa. Per exemple, ahir vam recuperar Apocalypse Now, i d'Apocalypse Now la versió que tenim és Final Cut, que és el darrer tall d'en Coppola, però és que Apocalypse Now té 4 muntatges diferents, ja, i muntar això no és senzill. I dic aquest, com puc posar altres exemples de pel·lícules que es van censurar en un moment determinat, i per tant, això, aquesta feina és molt cara, i a curt plaç no ens surt a compte poder fer-ho a gran escala. És a dir, no poder incorporar, si tenim 15.000 pel·lícules, potser n'hi ha 3.000 o 4.000 que tinguin àudios, el doblatge TV3. Però gestionar això, incorporar aquests doblatges, és una cosa bellíssima que ara mateix no podem assumir.
Ja va passar en Roma, ara està passant en Manc, és a dir, una de les plataformes com Netflix esdevé una productora que a més fa una sèrie de pel·lícules d'aquestes que opten a Òscar, no? Per tant, això ja no són plataformes només de televisió, sinó que també són plataformes d'exhibició en el cinema, perquè crec que una de les condicions per poder optar a Òscars és haver estat, si més no, un passe a una setmana o no sé quin temps, ha d'haver estat en el cine convencional. Filmin, allà que teniu aquesta línia en un curt termini, o ja hi començava a fer feina darrere la producció cinematogràfica pròpia?
Bé, ja que parlava de català, nosaltres ja hem estat nominats 3 vegades en el Gaudí Millor Pel·lícula per produccions nostres, en Barcelona Nit d'Hivern, amb Ojos Negros i amb François El Sentit de la Vida. Són tres pel·lícules coproduïdes per Filmin que varen tenir nominació als nostres Oscars, diguem-ho així, en forma molt més modesta, que puguin ser gaudir. Però tot i així és un exemple d'un camí que hem de, no que hem de recórrer, que ja que estem recorregent.
És un camí costós, m'imagino. Perquè,
però és que és costós tot en aquest, el problema la realitat d'una de la nostra indústria, que la indústria és costosa, produir és car, crear una plataforma és car, però no te pots queixar d'això, ja sabem que ho és. Aleshores, o llugues o és complicat estar, diguem, a la pomada de les plataformes que els subscriptors pensen en poder pagar.
Quin és, en Joan, sé que vol intervenir, però ara, quina és la vostra plataforma a la qual mireu sempre de reull, com que dir, alerta, que aquesta és la nostra competència més immediata?
Totes.
Sí,
te diria Amazon, en aquest ordre te diria Amazon, Sacreo, Movistar, Netflix, per mi totes són competència, al cap i a la fi, no per pressupost, havien tenen un pressupost que dèiem, 1.100 vegades gran que el nostre a Espanya, però perquè al cap i a la fi un subscriptor té uns OPs limitats per pagar unes plataformes i quan arriba a casa o està on sigui escolleix aquesta aplicació, i jo vull que sigui Filmin, no vull que sigui Movistar, i el que he de fer és oferir-li, el que hem de fer és oferir un contingut exclusiu o de qualitat o una línia, un segell, els clàssics, que faci que diran, mira, vull veure això i sé que a Filmin trobaré cada dia coses noves. Hi ha dos aproximacions molt clares a plataformes, unes que estrenen molt poc però molt gran, i altres que estrenaven molt i molt divers. Hi ha aquests dos camins. Nosaltres optam perquè cada setmana hi ha nous clàssics, nous documentals, noves ficcions. A lo millor no tenim un Joc de Trons o un Mandalorian, per entendre's, aquella sèrie de pressupostos de 120 milions de dòlars. Però en canvi tenim altres coses de molta qualitat que aquí és un espectador inquiet el pot seduir més.
De fet, vosaltres el tema de clàssic, de cine clàssic, crec que, no, vaja, tot en què parli que té Filmin diu, però t'hi has de fer perquè tu que t'agrada tant el cine clàssic, és això, és qui més opció dona en aquest sentit, no?
Per tant, sí, no, clar, el vostre tenim que... 3.000 pel·lícules, sí, tenim 3.000 pel·lícules de cine clàssic ara mateix.
Joan Roca.
Sí, no hi ha massa plataformes, trobes? Ho dic perquè, bé, jo només s'oferta de Filmin, no me la cap en 10 vides. Clar, i llavors, al cap i la fi, comences a sumar l'oferta que m'ofereix Filmin, l'oferta d'HBO, l'oferta de Netflix, que són les tres plataformes que jo en som, diria, en client, i bueno, vull dir, podria veure una pel·lícula cada 3 segons, i encara no ho estaria. I llavors anar renovant, diguem-ne, repertori. Allò que per tant d'oferta, el sector s'anirà ajustant amb els temps.
No hi ha masses editorials, no hi ha masses bars, no hi ha masses restaurants, no hi ha, sí. El que havia de fer, estic a nivell cinematogràfic, és a dir, per un costat, com a espectadors, les gestions abundants encara no sabem fer, no sabem com fer amb tots els milers de pel·lícules que tenim per veure. Algunes se'n veu malament, no s'obsessionam, jo vaig ser en primera persona, però també amb molts usuaris, amb molts escriptors, amb els qui parla moltes vegades, que tinc una llista per veure de Filmin de 183 pel·lícules i no m'ho dona la vida per veure, i no sé quina he de veure primer, i llavors ja m'ha bloqueig i cap veient una cosa que no vull dir el que és, d'una altra banda, perquè mira, si tinc 10 llibres i cap veient un gelat, bueno, pues mira, està bé, però a nivell dietètic no és lo seu, lo millor. La qüestió no està en si n'hi ha moltes, sinó que mantenir-les és molt car, és a dir, no pots tenir una, el que dèiem abans, si fas una llogia en la llibreria tu pots tenir una llibreria molt petiteta, cuida't, perquè si al final si només tens el sou teu com a empleat i pots fer feina, però ara això com a plataforma no existeix, tu no pots tenir una plataforma petita perquè no hi ha o sigui, és massa car mantenir-la, és massa costós els drets, i estàs lluitant en gegants que no escatimaran esforços en invertir. Per tant, encara que siguis petit, has de tenir cert múscul, perquè si no t'atropitgen. Jo sí crec, i això és cert, que en 2 o 3 anys veurem fusions, i el que veurem bàsicament seran paraigües de subscripció, és a dir, com ja està passant ara amb Vodafone, on estem nosaltres, o pugui ser Movistar o Orange, en menor mesura. És que tu pagues una subscripció, tens una línia d'ADSL, i amb aquesta línia d'ADSL i aquesta subscripció tens, doncs ara tens el futbol i tens una cosa més, doncs si vols el futbol, el tenis, Filmin i la plataforma que vulguis més.
Tomeu, a veure, et volia fer una pregunta.
Sí, perdona, com que he arribat tard, dic, no sé si potser ja en viu parlant, no? Però es veu que parlàvem de premis, no? I supos que els premis aquest en el César, no? De cinema francès, no? El premi a la millor pel·lícula d'animació, Josep, m'imagino que això deu fer una especial il·lusió, no? Pensar que estava obtenint a lo millor un reconeixement, ara jo estic pensant a Twitter, els fans vostres són molt fans, a més, no? Els que segueixen, jo que segueix el compte de Filmin o el teu compte mateix, no? Teniu gent com a molt compromesa, no? I aquesta part la teniu com a molt bé i molt treballada. Llavors, a part d'aquesta de producció i de reconeixement en els festivals està començant a arribar, no? Això deu fer molt de mal a les grans companyies, que a vegades pensar el tamany de les grans multinacionals, suposo tot pensant igual, no? Netflix, HBO, per vosaltres ha de ser com una espècie, diguem, de no sé, de satisfacció molt especial, no? Que amb el vostre tamany hi hagi aquests reconeixements com pot ser en els premis César, no? Com pot ser en el Goya o en el Gaudí que parlaves abans, no?
Sí, és com si el Mallorca jugués a Champions cada any.
Sí.
Bàsicament, aquest podria ser una analogia simple, si me permeteu, però com a aficionat al Mallorca l'he de dir. Però sí, clar, és inevitable que fa uns anys no te consideraven. Ah, mira, sí, Filmin, sí, que aquesta cosa com a graciosa que hi ha aquí, de quatre que fan aquí, con una plataforma, sí, cine independiente, jajaja. I després, a poc a poc, se'm van donant compte que les coses fan bé, tenim contingut, i més que el que fan és respectar-nos. I és cert que també Filmin opera unes, no diria, clar que són competència, però opera un univers, no diria en paral·lel, però bastant singular. No tenim exactament els mateixos continguts, i sabem molt clarament que nosaltres no lluitem per tenir la rèplica de Sandra Bullock, perquè no és el nostre camí. Sí que podem estrenar com vam estrenar ahir Tiburón, Scarface i Flash Gordon, sí, perquè jo crec que això té un valor, i com a espectador i moltes vegades sentat de novetat m'estic més veure que vaig veure aquest cap de setmana En nombre de Caín de Brian de Palma, i vaig gaudir molt més que veient algun thriller que no conec de res que hem estrenat aquest cap de setmana, i això, aquest és un dels actius que hem de recórrer. Però ja t'he dit, la competència és tan feroge que constantment has d'estar pensant en què és el següent que signaràs, com ho pots promocionar, i perquè una cosa que està passant bastant, que cremam molt ràpid contingut.
Sí.
Sí, descomptant molt ràpid. Cada setmana, tu si segueixes Twitter ho sabràs, l'any passat cada setmana estrenava la millor sèrie de la dècada. No, la millor sèrie de la setmana. No, nos hem entregat a la hipèrbole de tal manera que gairebé el propi element de crítica està en qüestió. Per què? Perquè quan tenim tan pocs caràcters per d'alguna manera desenvolupar una opinió o una posició intel·lectual vers una obra, el que feim és entregar-nos a això, a l'adjectiu fàcil, a l'escalificatiu qualificatiu molt, o a la nota. En aquesta idea de una nota ho resumeix tot. No sóc professor, sóc espectador.
Mos podrien trobar que una productora que ha fet una pel·lícula, diguem, la com ho subestàs? És a dir, qui me dona més per estar ja funciona això així? És a dir, tu has dit que ho que fa Tiburón, igual Tiburón Movistar també li interessava, i jo te don, no sé si funciona un poc els mercadeig en aquest sentit.
Bueno, clar, però això és com en tot, al cap i a la fi són obres, però això passa també en el món literari, o passa en el món cinematogràfic, no només de plataformes, quan és a dir, això arriba al nivell de quan un autor novel·lista o assagista de prestigi anuncia el seu següent llibre, en molts casos ja se subhasta per quedar-se els drets d'adaptació, i estem parlant d'un llibre que no s'ha publicat. Això passa amb els llibres de David Grant, per exemple, escrits de New Yorker, succeeix habitualment. Això en el cine, jo que vaig a festivals, en els festivals de cine, abans, ara no hi ha festivals, diguem, tradicionals, però quan hi havia mercat, jo veia companys de professió sortint de la sala a meitat de projecció perquè li encantava la pel·lícula, per fer una oferta i quedar-se-la abans que sortís una altra per dir que se quedava la pel·lícula. Vull dir, sortir a meitat i dir no, m'agrada tant que ja me la quedo. És veritat que avui en dia amb internet tots anem amb tanta informació prèvia a veure moltes obres que ja no hi ha aquesta idea, la descoberta és diferent.
Existeix la tentació de, diguem, omplir de publicitat la plataforma. M'explic. En el principi, a mitjan dels anys 90, la majoria de televisions digitals que varen començar a sortir te venien en l'argument de dir tele de pagament i a canvi no tens publicitat. I avui en dia ja pagues dues, tres vegades més per aquelles mateixes plataformes i estan plenes de publicitat. Pot acabar passant el mateix amb les plataformes de cinema, sèries, etc. O teniu molt clar que no és, que és un camí que s'ha d'evitar a tota costa?
Nosaltres no tenim publicitat, no hem tingut una vegada mai. Sí que hi havia un spot, si col·laborava un festival, i el festival té un spot perquè té un patrocinador, és més una deferència del festival, però nosaltres no hi cobrem res. O sigui, hi ha una marca que col·labora, però creiem que era també just de justícia per donar-li suport. No, crec que sabem que es canvia els pagaments, la publicitat tampoc no te traurà de pobre en aquests nivells. I com a espectadors no s'ha acostumat tant a veure les coses del tirón, vull dir, d'una tacada, que això et comenci a veure spots, ja ho fa YouTube, ja hi ha una versió gratuïta. Ja està YouTube, hi ha altres camins. Les televisions, diguem, tradicionals, la seva versió de plataforma, moltes d'elles inclouen la publicitat, que també ja els hi permet gestionar contractes amb els anunciants, i no només tens els lineals, sinó també tens a la carta. En el cas de plataformes de pagament, no crec que a curt plaç introduïn la publicitat, per diferents nivells. Una, perquè els anunciants tampoc tenen tant de duros per justificar, per equilibrar la baixada de preu que hauries de tenir tu de subscripció. I es cosa la pel·lícula, perquè no és el mateix una pel·lícula en subscripció que els drets d'una pel·lícula gratuïta. És un dret molt més car. Aleshores, això ara mateix no crec que fixeixi.
De fet, Movistar, però abans de cada pel·lícula posa un anunci, cosa que a mi no m'ho pari bé, perquè jo ja estic pagant aquí la plataforma, i a més m'han de posar un anunci que dura 30 segons, m'és igual, no, a mi no m'apareix bé. Vull dir, m'estic pensant en anar-me'n de Movistar fins i tot per això, perquè m'ho pari, no pas 30 segons, evidentment, però considero que me cobren dues vegades, una en publicitat, que jo no pac, però hi ha una altra en sa cosa aquesta. Jaume Ripoll, quina és la darrera vegada que has anat a un cine convencional?
Enguany, clar, el problema, clar, enguany, de fet, ho he xerrat l'altre dia, fa molt de temps, des del Festival de Roma, que vaig anar a Roma enguany, bueno, he passat octubre del 2020, perquè tenia, m'he convidat per fer una conferència i vaig veure pel·lícules en el festival, no he tornat a anar al cine. No he tornat a anar, perquè clar, quan les pel·lícules que arriben aquí, jo ja les he vistes abans, però són pel·lícules que o hem comprat a la plataforma o hem vist a festivals, no hi he anat des d'octubre o novembre passat. És terrible. Però habitualment hi vaig, o sigui, quan, en condicions normals que estrenessin altre tipus de pel·lícules que potser no havia vist, jo hi anava un pic, dos pics per setmana.
Ara dic que potser una voltada, vull dir, ja igual és un doi del que dic, però suggereix que Amazon, que a més té repartidors, quan tu li comanis una pel·lícula, des que et de 5 minuts tocaran a la porta i te duran les crispetes, ja que tenen ells, doncs, vull dir que no sé, a lo millor, però seria aventura, no sé si se'ls hi ha ocorregut mai, però clar, per fer d'aquest cine no només sigui veure la pel·lícula, sinó que també tingui la seva litúrgia, Amazon, perquè Amazon està venent tot, vull dir, mos trobarem que mos toquen a la porta en les crispetes de la pel·lícula que tu has triat en aquell moment, no?
Bueno, ja, també jo sempre apel·lo en el consumàtic
renovar-se o morir, vull dir, cap on anem amb això? Vull dir, d'aquí tu has parlat de fusions, que jo era una pregunta que volia fer i ja l'has contestada. Jo crec que d'aquí un parell d'anys no hi haurà 14 plataformes, sinó que hi haurà unes quantes, o Movistar entendrà 3 en sa pròpia subscripció de Movistar, i Vodafone entendrà unes altres. Però cap on anem com a Filmin? És a dir, d'aquí 5 anys a on vos veieu vosaltres?
No t'ho sé dir, perquè sí, on m'agradaria veure-nos seguint aquesta línia, potser anant a més territoris, però no prescindint d'això, poden contribuir a produir més contingut propi i ajudant i donant suport als creadors i noves creadores, per suposat, reforçant, reafirmant el nostre compromís amb Mallorca i amb les Balears, i aquest és el camí on no es veig, i crec que tenim una marca suficientment forta. No es queda públic per conquerir, i això és positiu, perquè a mi si me diuen, a mi quan me diuen, és que no et coneixien, vaig anar un dia a sopar i només et coneixien 3, i fantàstic, i era 10, fantàstic, i llavors el 17, de que podem arribar a la millor del 7, només n'hi ha un que voldrà veure Filmin, però això vol dir que encara tenim camí per recórrer, i a mi això és una notícia boníssima, i crec que com a societat encara ens queden moltes milers de possibles subscriptors, als subscriptors potencials. I és que a mi és, per un costat aquest, acertant-se la producció i el contingut, i no deixar-nos dur per la tentació de no ser el que som. Crec que a vegades hi ha aquesta idea de voler canviar, i en 14 anys ho hem fet d'una manera, tenim molt clar que ha de ser aquesta. Intentar imitar el que fan els altres només te condueix a fer la versió barata dels altres, i això és molt poc excitant per un espectador.
Vosaltres crec que també teniu la possibilitat, o hi ha pel·lícules que s'ha de pagar un extra per veure-les, no? Que no entren...
Bueno, hi ha una subscripció conjunta, hi ha dos tipus de subscripció, dos models. Un és que és una subscripció, diguem, que t'entren només les pel·lícules que estan en subscripció, i després una subscripció que es diu Premium Plus, que inclouen N títols que estan fora de subscripció. Però en general, et dic que del catàleg dels 15.000 pel·lícules que tenim, 14.600 o 14.700 estan en subscripció.
I després has parlat en el principi de que obriríeu seu a Mallorca. Què farà aquesta seu? Per què obrir una seu a Mallorca? Que m'ho pareix interessant, o no?
Primer perquè tenim un festival a Mallorca.
El festival,
I tenim un festival i tenim un compromís amb coproduït dues produccions balears, que són Sempre Dijous, que va guanyar el festival inèdit el millor documental musical, el documental de la Júlia Colom, que ha guanyat el festival més important de documentals musicals d'Espanya i possiblement d'Europa. És una coproducció nostra, dirigida per Joan Porcel, amb Powerhouse Hub a Mallorca, una pel·lícula mallorquina, i ha guanyat inèdit. Varen coproduir el documental de la Samantha Hudson, ara una icona a xarxes socials, però fa 3 o 4 anys no ho era tant, i d'alguna manera també varen donar aquest suport, i jo crec que el camí és aquest.
Quina és la pel·lícula, ja hem d'anar tancant, quina és la pel·lícula que més vegades la gent ha demanat a Filmin?
Mira, enguany, que és molt fàcil, The Assistant, que és una anàlisi, una dissecció des Me Too, des impacte des Me Too en el Hollywood. És una idea, una anàlisi de la figura en Harvey Weinstein, el capo de la productora Miramax, i diguem, és una thriller, és una ficció, i analitza un poc com una assistant, un ajudant, no és una secretària, literalment, és un ajudant, a la feina que fa durant un dia de jornada a una productora de Hollywood. És una pel·lícula extraordinària que ha estat un èxit impressionant de la plataforma.
Bé, no sé si teniu qualque pregunta més, si no, ja...
Sí. Volia comentar que en aquest món actual en què els espectadors tenen veu, i ja dic, i veig que teniu molt bé a través de les xarxes moltes consultes que vos fan i suggeriments, hi pot haver espectadors de Filmin que no estiguin d'acord en que hi hagi Torrente, per exemple, i que llavors diguin me'n vaig i m'on han d'anar i que facin una campanya, no? Però qui diu Torrente, pot dir qualsevol cosa, vull dir, hi pot haver un moviment, un determinat moment contra, no ho sé, pel·lícules de Woody Allen, per posar un cas, no?
I qui diu Woody Allen? I l'última també en París, i Polanski,
sí. Exacte, Polanski, etc. Això mos fa canviar la manera de veure cinema i de veure, no sé, la manera d'entendre aquesta relació entre vida personal dels artistes i la seva obra artística, siguin directors, siguin actors, etc.
Bueno, crec que són dues aproximacions, no? Una és la qualitat de l'obra i l'altra és la moral o la vida de l'autor de l'obra.
Sí.
Crec que en el cas de Torrente el que interferia no era tant la vida de la Lleu Segura, més enllà que la qualitat que és, alguns espectadors, molt pocs, també et dic, varen qüestionar. Jo segueix defensant Torrente m'apareix una pel·lícula estupenda i m'apareix una pel·lícula d'autor, perquè si algú té Torrente és un autor al darrere, però pots qüestionar el que fa, però és un autor, és una idea molt clara. I no oblidem que Torrente va anar a Cannes, que aquí no s'han oblidat aquestes coses ràpidament per les altres seqüeles. I jo, bueno, això és una cosa que defensaré sempre, perquè té tot s'encaix a la plataforma. En qualsevol cas, tenim altres pel·lícules que són molt pitjors que Torrente, Filmin, necessitem pitjors, que són divertides, però són com el cas de sèrie Z, que tenen un sentit, ningú t'està obligat a veure-les i no ocupen un espai, no és una estanteria que tens 10 llibres i si poses aquest 10 no en pots ficar d'altres. Per a canvi, no vol una plataforma com la nostra, és que té espai per més coses. Constant, l'altra pregunta teva, o l'altra pregunta, que és dissociar la vida de l'autor en sobre. Sí, jo crec que hem de ser capaços i poder veure l'últimat en París i entendre la situació d'extrema normalitat que va succeir en aquest rodatge amb la incomoditat que va produir com a espectador, però la solució no és fer com si aquesta pel·lícula no existís, amagar-la un calaix i pensar no, no, passa, no, no ha existit mai, no s'ha fet mai. Això no crec que sigui el camí, de la mateixa manera que poden tenir El triomf de la voluntat de l'Henri Riefenstahl, que és una pel·lícula que fa directament apologia del nazisme, o pugui ser sí. La nació, que és una pel·lícula on el Ku Klux Klan té un paper dominant i no negatiu. Però això no vol dir que sigui que tu facis una apologia d'això. Yeah. Hem de fer i hem de saber guardar la mirada crítica i el pensament crític de l'espectador. I confio en que els espectadors el tinguin, el desenvolupin, el comparteixin, però el que no pot ser és eliminar aquestes pel·lícules perquè es tinguin por que els espectadors no malinterpretin, perquè si comencem així, aleshores arribarà un moment que no poden tenir ni psicosis, perquè potser un dia aleshores vull matar la gent perquè vaig això i m'he sentit empatitzat o tinc empatia, però no amb ells.
Està bé. Bé, hem d'anar acabant. I la darrera música que ha triat el nostre convidat és una cançó de Maria Arnal, i de manera en què la justifiqui, i sobre ella, mentre ja anirà sonant, demanam la mateixa pregunta, li feim la mateixa pregunta que feim a tots els convidats. Una recomanació, Jaume Ripoll, per viure millor.
Mira, Maria Arnal està amb nosaltres avui perquè va ser una cantant important d'Atlàntida durant el Festival de Mallorca, va actuar i va ser un dels concerts més macos que record, que tinc memòria a les faltes, a les voltes, a la Seu, de la Seu, i tant de bo en algun moment pugui tornar amb nosaltres. I viure millor, per jo viure millor és estar a Palma, amb la meva família, i poder passejar per allà on primer festival. Això és el clau. Tenir la sort i poder gaudir d'aquests espais aquest enguany, l'any passat, i fins i tot ara, que encara no podem sortir, no podem retrobar-nos uns i els altres, quan ho podem fer, no donar-ho per fet, sinó celebrar-ho.
Jaume Ripoll, ha estat un plaer que conversar avui vespre amb vostè, i les portes i els micròfons de el programa queda un obert per sempre si volies tornar o si m'interessa que promocionem alguna cosa o que parlem de lo que vostès fan, perquè m'ho pareix, a mi m'apareix d'una qualitat i d'una integritat realment formidables. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies. Això, d'aquí un mes, quan ja he fet servir molt filming, doncs tornem a quedar.
Exactament. A partir de 23 d'abril.
Impressions de film.
En el juny mos tornem a veure i dic, mira, n'he tret profit o no. Moltíssimes de gràcies, també pot sentir-te. Gràcies, Jaume Ripoll. Amics, amb això tanquem el programa d'avui, programa molt sucós, deixam aquesta música de Maria Arnal i vos direm que tornarem demà dimecres. Gràcies per escoltar-nos també. Gràcies per ser-hi. Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. A caminito de perlas muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas muerde, muerde, caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos dimos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muerde. Caminito de perlas, muerde, muerde, muerde el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde.